Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Que passen de les 5. Un moment, Pau Gasco, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bé.
Tinc un problema, perdo les ulleres.
Ostres.
Ara estava parlant amb tu i m'he donat compte que no...
Estaran amb les mandarines.
T'has fixat, eh?
Sí.
A veure, com que jo era conscient que avui ja no ens... O sigui, el tema del divendres.
Ferran,
del
els rescates.
Gràcies. On eren, Ferran, les ulleres? Ah, allà, la peixera. Oh, que bé.
Sí que la luz.
Sí que la luz. No sé amb qui parlava ara, Pau Gascó. Sé que és algo excepcional que ens has portat aquells bunyols de carbassa.
Mm.
Per amb motiu del
teu sant.
Del meu sant i el de la Mondelo. Mira que també la tenim aquí a la Mercè Mondelo. Cosa que t'agraïm de tot cor, però que no tornarà a passar mai més, no? Aquesta era una mica...
Excepcionalment vol dir que de tant en tant, però no cada setmana ni molt menys.
Val, d'acord. Jo ho he sumit i m'he agafat una mandarina, perquè ja saps que ho passo molt malament quan tu parles de menjar i dic, mira, ara...
Val.
Per tant, jo aniré menjant aquesta... Com que vam dir que era molt radiofònic...
Sí. Bueno, va. A veure, què tal? Portem un programa molt espessot, portem una secció molt espessa. Donem-li garbo.
Però on hem de començar, doncs?
Avui parlarem de receptes, de noms de plats, de llibres de cuina que no llegim, de fórmules amb errors, de Margarida Xirgo.
Margarida Xirgo?
Sí. I de la recepta del pa de pessic de la mare.
Però és que no sóc capaç de fer la secció sense pensar en menjar i tenir molta gana. Pau, tu ets un gran transmissor del coneixement culinari. De fet, ja portes la temporada passada i aquesta, que ens ho has transmès. I avui ens vols parlar d'aquests altres divulgadors, no?, del món de la cuina, seria.
Sí, la transmissió de coneixement gastronòmic molt probablement va ser la primera cultura de l'ésser humà. Com explicar com fer foc, on trobar gerds, o que la carn passada pel foc és més bona i més digerible que la crua.
Sí.
El llibre La cocina situada, un diccionari il·lustrado per a la sobirania alimentària de Marina Monsonís, publicat per GG Edicions, i amb il·lustracions de Carla Bosserman, trobem la següent definició de receptari, feta per Carmen Alcaraz. Conjunt de punts, instruccions escrites, coneixements i gustos vinculats a l'alimentació i a la cuina, tant diària com festiva, bé sigui contra la fam o a favor del plaer.
Carai, doncs...
Avui parlarem dels receptaris.
Perfecte, dels receptaris. Serveixen o no els receptaris?
Depèn, n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Avui ens portes els que sí.
No tant. Comencem per l'edat mitjana.
Sí,
edat mitjana. La setmana passada ja vam parlar amb les carbasses i els bunyols que vam portar pel sant, del llibre del coc del mestre Robert del segle XVI. També vam citar el llibre del Sansoví del segle XIV. Aquests llibres, els llibres que hi havia en aquesta època eren llibres de professionals, o sigui, gent que estava a la cuina i que estaven destinats a un públic professional.
Mm-hmm.
Val? Era un còdex que es passaven, però no sortien de l'àmbit de la cuina.
Vale, o sigui, que no... Diguéssim que era només pel gremi.
Exacte.
Val.
Era com manuals durs, però professionals. No,
val.
No, hem de ser conscients que a França, entre el 1480 i el 1800, només es van publicar 50 llibres de cuina. O sigui, el que ara es publica en un trimestre...
Es va publicar...
Amb 200 anys, no? 300 anys. 300 anys. 320 anys. Ara és bé, d'aquests 50 llibres de cuina en van sortir 472 edicions. O sigui, el que es feia aleshores era... Un professional escrivia un llibre destinat als altres professionals i s'anava modificant al llarg dels anys.
Val.
I això va ser la dinàmica. En aquestes receptes, aquests receptaris, hi trobem llibres bastant descriptius, com capó amb herbes, bunyols de granota... Que també
bunyols de granota?
Sí. El pròxim dia te'ls porto. No he investigat massa, però són noms descriptius.
Ah, d'acord. Va, doncs, si et sembla, recuperades aquestes publicacions de l'edat mitjana, avancem ara una mica. On ens situem, Pau?
A la Revolució Francesa.
Thank you.
donar importància a la cultura popular. Aquí tenim en Brillat Sabarén, en Grimot de la Reinier, amb el seu almanac d'esgurmans del 1802, els jurats, amb uns jurats gastronòmics, on ells es dedicaven a rebre menjar de la gent els enviava el menjar.
Ui, com m'agrada.
Sí. I aleshores ells decidien si aquell menjar era suficientment bo i digne d'entrar a l'almanac d'esgurmans, no? Era com el primer crític gastronòmic. I aleshores es batejaven. Clar, aquí que hi entrem amb que els noms descriptius que dèiem de l'edat mitjana ja no entren. Aquí entren ja noms amb noms particulars, no? I aleshores, per otorgar distinció a les elaboracions, a vegades es posaven noms de gent de les arts o de l'antic règim, cosa curiosa. La Revolució Francesa va ser una caça de bruixes, però no es va fer al món de la gastronomia. Per exemple, no és el mateix dir crema muntada, nata muntada, que chantilly. Sona molt millor, no?
Home, t'ho diràs, sí, home.
Chantilly, en aquest moment del romanticisme es va carregar la cuina de sentit èpic i nacional, i aleshores es van inventar històries de plats. Es van inventar històries com de la chantilly, del gran conde, de la tatin, dels...
Pensava que anaves a dir la contessa.
No, perdoneu, que és això.
Del chantilly, des dit de... Què més?
Sí. M'he perdut això. Bueno,
Perdó.
En aquest moment es van crear les llegendes sobre el menjar.
Què vols dir, les llegendes sobre el menjar?
A veure, de Chantilly era on cuinava Batel. Era el lloc on estava el cuiner Batel, que cuinava per Lluís II.
Uh-huh.
Batel era el gran mestre de menjars, de banquets, i diuen que va inventar la nata muntada i amb una mica de vainilla i li va posar el nom de chantilly.
Val.
És fals. La primera menció que hi ha d'aquesta salsa és del segle XIX. Per tant, que es faci servir nata muntada, ningú nega. Però que se'n digui chantilly, sí.
Sí.
Què va passar durant el segle XIX, després de la Revolució Francesa? Que es van començar a fer servir noms de les arts, de l'antic règim, de llocs, per donar caché a les receptes. I vam passar d'aquells noms descriptius de capó amb herbes a la crema chantilly. Noms codificats.
Però llavors diries, Pau, que França és el referent en el món de la cuina? O sigui, tenen una cultura culinària més consolidada que la resta del món, o no?
S'ho creuen molt, però...
S'ho creuen molt, has dit, no?
Sí. Ho han sabut fer molt bé.
No ens ho creiem prou aquí, potser.
No li hem donat tanta importància. Bé, aquí cal dir que Catalunya no es va quedar enrere en aquesta cosa. Tenim el consomé Margarida Xirgo. Ignasi Domènech, al seu llibre La Teca, va adoptar aquest costum de batejar els plats amb noms de persones de les arts, i tenim el consomé Apeles Mestres o el consomé Margarida Xirgo.
Però això és perquè a la Margarida Xirgo li agradava molt.
No, no té res a veure. Moltes vegades aquests noms s'ajuntaven, però per potser la mateixa persona ni ho sabia.
Ah.
Era per dignificar una recepta, i aleshores és això. No és el mateix dir nata muntada que dir chantilly, o no és el mateix dir un consomé amb arròs, safrà i formatge gratinat que un consomé Margarida Xirgo. O el consomé Apeles Mestres, que era amb pasta de tomàquet, tapioca i crestes de gall. Però en aquest moment arribem a la segona meitat del segle XIX i trobem l'Escoffier, el gran codificador de la cuina. Vull arribar al tema de la transmissió de coneixements. El motiu de fer aquesta secció, i és una mica espessa, és perquè durant una època i fins fa poc, les receptes es deien així, l'ovina a la discaïna o carxofes a la cosí.
Sí.
I si no sabies què era, quedaves com un petant, no? Quedaves molt malament. Doncs he agafat, perquè us entengueu, una recepta. La recepta d'avui us la llegiré ràpid i després l'expliquem, d'acord? El Pràctico, Ramon Rabassó, un tarragoní que va viure a Xile, resumeix, amb 572 pàgines i trobem 6.500 receptes.
Uau!
Com ho fa això? Calculem que són unes 12 receptes per pàgina, eh? Com ho fa això? Doncs mira, l'exemple és les carxofes cosí. Fondos cocido dentro de un fondo blanco, guarnecidos con puré de foie gras truffé, napados con salsa villeroy, panarlos y freírlos a la manteca, salsa de madeira. Això és una recepta.
I ja està?
I ja està.
I o sigui, no t'explicaven com s'havia de fer?
Re, no t'explicaven ni què era la salsa Villeroy, ni què era el fondo blanco, ni què era un foie gras truffé, que s'entén més o menys, una salsa madeira. Aleshores, realment aquesta salsa, aquesta receta, si us l'explico una altra vegada, és fondos cocido dentro un fondo blanco. Un fondo blanco és un brou de vedella. Guarnecidos con puré de foie gras truffé, això ho podem entendre, que és foie gras amb tròfona. Napados con salsa Villeroy. Busquem salsa Villeroy i és una salsa parisien ligada con yemas. Què és una salsa parisien? És una velouté. Què és una velouté? Un fondo claro con roux. Què és un roux? Una farina i mantega. O sigui, cada paraula que contenien aquestes receptes et portava una altra paraula. Per això podíem fer amb dues línies una recepta i que ningú ho entengués. Passem a la Nouvelle Cuisine. La França del segle XX.
Això ens agrada, va, que arribem, no? Aquests llibres esperats,
sí,
del segle XX.
Exacte. A la Nouvelle Cuisine va ser nous paradigmes, noves receptes i nous noms de plats. Recordeu que hem dit la chantilly o les carxofes cossí? Doncs ara tenim un nom, un exemple, que és ventre i esquena de daurada rosada a les barques pesqueres amb infusió de vi negre amb fondant de porros tendres. Vam passar de noms propis, que no tenien cap significat barrejat amb relació al plat, a noms totalment descriptius i abocadors que fessin que la gent es fongués la boca ja abans de començar.
Com ha passat a mi.
Exacte. En aquest cas, vam voler assimilar, o s'ha volgut assimilar sempre, la cultura culinària a l'alta cultura, i per tant es van començar a publicar aquests llibres amb uns enquadernats de luxe, amb papers, amb fotografies, com si siguéssim parlant de llibres d'art. El descobriment de la gallina dels ous d'or va ser quan es va trobar al mercat domèstic. Vam passar dels llibres per professionals, escrits per professionals, a professionals, a llibres de professionals o no professionals...
Oberts a tothom.
Oberts a tothom. I aquí ja va ser quan ho va petar tot.
Va,
aquí
posem,
va explotar tot.
I posem música.
Posem música, va.
Vinga, va, Paula, posa música.
Tenim la Carmencita, la Buena Cocinera, més de 60 edicions, Julia Child, els Salvores, de Victoria Serra, les 1.080 receptes de Simón Ortega. Per exemple, la Simón Ortega, 1.080 receptes en 1.100 pàgines. Aquí ja tenim una recepta per pàgina. Hem sortit de les 12 receptes per pàgina del Rabassó a una per pàgina de Simón Ortega. Aquí ja tenim receptes molt més descriptives. Aquí ja tothom pot entrar en el joc de la cuina i s'ha d'explicar tot. Cosa que per un professional potser no ens cal, i per una persona que no en té ni idea, a vegades es deixaran passos, però és una manera... Quan tu has d'escriure una recepta, els comunicadors hem de decidir quina informació donem. Fins a on profunditzem?
És que jo això, Pau, si m'ho permets, ho he trobat sempre com molt... O sigui, una recepta és el que tu dius, que es depèn de la persona que la faci.
Clar.
Però que les trobo complicades. No sé si m'explico.
És que escriure, explicar, escrivint com es fa una cosa és molt difícil.
Clar.
El coneixement teòric i el coneixement pràctic és diferent. Aleshores, després, clar, tenim el problema... hem trobat, preparant el programa, un estudi que es va fer al Regne Unit, que encara és més bèstia, no? Quina mitjana de llibres tenim per al llarg? Quants llibres de cuina tens tu a casa?
A veure, jo ara mateix, a casa meva, la Hart que ja riu fa un zero, no és veritat. No, home, tinc el de la iaia, però el de la meva àvia, i et diré... Mira, és que les meves àvies eren molt, molt, molt... Bueno, una era cuinera professional, i l'altra no era... Saps aquesta capsa de receptes? Que és el clàssic, també, que no és un llibre...
Ara en parlarem d'això, ara en parlarem.
Ah, d'acord. I tu, quants en tens?
Jo molts.
Molts quants són?
No ho sé, 40, potser.
No pensàvem en més, eh?
No, a poc a poc, que valen molts calés. Diu que la mitjana de llibres per llar són 10.
10.
El 40% dels llibres de cuina que tenim a casa no es consultaran. O sigui, el 40% no s'obriran mai per fer una recepta. De cada llibre s'intenten una mitjana de 4 receptes. Val? El 67% de les persones troben intimidatòries aquestes receptes, i com tu deies, que són complicades. El 29% per les tècniques, per la dificultat. El 35% perquè els ingredients o són cars, o el 27% perquè són difícils de trobar. I el 53%, que aquí arribem al nostre gran enemic, és prefereixen buscar a internet la recepta.
Clar, és que aquí ara, jo ara estava pensant, també se li arriba al Pau, són les xarxes socials també, que ara trobem receptes de tot arreu.
Clar, no, busques... No? Però hem de saber trobar qui és la persona que ens transmet seguretat i que estàs fent una bona recepta. Perquè ara arribem a les errates, al problema dels llibres.
D'aturada. O sigui, què vol dir això? Que hi ha errors en les receptes dels llibres?
A vegades sí.
I com ho podem saber? Com ho podem esbrinar?
Aquí
quasi és... no som cuiners.
Clar, aquí et pots emprenyar una mica. Mira, la Felicity Clock explica que en un dia va rebre un missatge d'una col·lega de Twitter, per Twitter, sí, dient, m'encanta la recepta que has publicat de carn picada. A veure, en anglès, the minced meat és un farcit dolç, de fruita, eh? M'encanta la recepta que has publicat de carn picada sense sucre perquè estic intentat reduir-ne el consum. Clar, què va passar? Que la Felicity es va quedar blanca. Perquè sí que em porta. El que passa que no s'havia oblidat de posar-ho a la llista d'ingredients.
Clar, és que això pot passar.
Ho va corregir, va dir, escolta'm, no, sí que porta sucre, però se n'havia oblidat.
Ja està. Però clar, t'ho imagina't algú que diu, la Felicity diu que no...
I t'ho
no
fas sense sucre. Exacte.
O
que et posa la llista d'ingredients i quan has acabat la recepta, te'n sobra un allà que no te l'han mencionat durant l'elaboració.
I dius, i ara amb això, que s'està allà morint de la pena. I
has acabat la recepta i no saps si t'ha sortit bé o malament per això.
I també tens aquest punt que dius, vaig a improvisar.
Bueno, això és el següent nivell. L'Anthony Morrell Thompson, en una publicació del 2008, recomanava l'ús de l'herba queixalera, henbane, a les amanides. És tòxica. Es va confondre amb la fat hen, que és l'armoll. Aleshores, en una revista de naturistes es va recomanar el consum d'herba tòxica. Ell va reconèixer que era un error, va ser un error compromès. Aquestes publicacions eren o digitals o revistes que més o menys podien tindre fàcil correcció, però amb els llibres de cuina ja es va complicar més la cosa. L'editorial Random House es va veure obligada a retirar un llibre del mercat després de 6 mesos de la seva publicació pel fet de que una de les seves receptes, la d'una crema catalana, estil crema catalana a l'anglesa, incluïa el següent pas. Coure un pot de llet condensada 4 hores al bany maria a l'olla de cocció lenta. Això provocava que mitjan cocció explotés el pot, trenqués l'olla i tot el que es trobava pel camí, així com qualsevol expectativa de servir unes postres als nostres invitats. Ara anem amb una mica més nostrada, i aquí s'ha de reconèixer, i ho dic amb tot el carinyo, és un llibre que tinc i que m'agrada molt i que us el recomano, que és el llibre de Carme Ruscalleda, de La màgia de la cuina.
Per tant, estàs a punt de compartir amb nosaltres el millor llibre de cuina per tu?
No.
Encara no.
Un de bo.
Un de bo, eh? Va, ens el serveix el Pau Gascó. Divina
estàs. A La màgia de la cuina de Carme Ruscalleda, la massa de brioix que proposa porta 20 grams d'aigua mineral per la massa llevada. Ella mateixa es va donar compte de l'error, jo no m'havia donat compte, i va fer una piulada reconeixent l'error i recomanant que si fèiem la recepta, en comptes dels 20 grams, hi fiquéssim els 120 grams necessaris. Hi havia un 1 que havia desaparegut.
Val.
Clar, els llibres sense errades, tu no has vist mai un llibre? Has vist un llibre sense cap errada?
No, bueno, o sigui, espero que n'hi hagin pocs, però clar, o després hi ha com aquell, com es diu això, la correcció, no?, que posa, doncs aquí hi ha hagut un error.
Clar,
fer de rates.
Però pot passar.
Clar, és que pot passar.
I reconèixer-ho, sí, i dir-ho, jo crec que és genial. El millor llibre de cuina no existeix.
No existeix.
No, què pot ser?
Ni que sigui el de la teva àvia.
És el que... Ara, aquest sí. Però no és un llibre, és una caixeta.
Ai, m'estic avançant.
M'has dit tu.
Sí.
Ha de ser un que utilitzi el nostre vocabulari.
Clar.
Ni massa tècnic, ni massa senzill. Que parli el nostre idioma. I els de la nostra família solen complir-ho. De solvència contrastada, que s'hagin dut a terme, que no siguin aquelles receptes que algú ha escrit o copiat malament i que no les ha provat per veure si surten bé o no surten bé, amb instruccions precises, les que facin falta, amb ingredients que ens siguin de fàcil trobar i utensilis dels que disposem. Escrit per expertes de la cuina... Espera, que m'he perdut la pàgina... i que han sabut sintetitzar economia, cultura, ciència, creativitat amb l'objectiu de facilitar les coses a la següent generació de cuineres.
Això és maco.
La recepta de la mare, de la iaia, de la tieta, aquell és l'autèntic tresor, amb taques, corregits i sense firmar.
Moltes taques.
Sí.
Això vol dir que està treballat.
I que s'ha fet.
I que s'ha fet. Però deixa'm dir-te, Pau, que a mi el que em fa molta ràbia de les receptes, és allò que diuen, és molt fàcil, és molt fàcil, és molt fàcil. I...
Com més fàcil és, més complicat és.
Sí, oi?
Les receptes, mira, no hi ha res més difícil per un cuiner que una truita a la francesa.
Això ho diuen, eh?
És molt, molt difícil. Us vull recomanar una altra visita. No és un llibre, és un projecte i m'encanta. El que passa que es va veure aturat durant la pandèmia, que és el projecte Gastrònomes. El 2019, quatre periodistes o quatre persones especialitzades, Anna Vega, Carmen Alcaraz, Elena Baello i Gabriela Lando, van començar el projecte Gastrònomes, que és recopilar els receptaris de casa.
Que maco, això, també.
Sí.
I es va aturar, o què va passar?
Està aturat.
Està aturat.
Amb el suport de la Real Acadèmia de Gastronomia, durant la pandèmia es va aturar, però a Arts and Culture de Google, si entreu a les exposicions virtuals que té Google i busqueu los recetarios, trobareu una exposició molt xula i molt ben feta. Sí. Dona una valorització d'aquests receptaris que tenim a casa, d'aquestes receptes amagades dintre dels llibres. De fet, us diria que la meva recepta d'avui i el meu llibre seria que comencéssiu a escriure a mà les receptes que us agraden i que recupereu aquells receptaris de la iaia, de la mama, i que aneu fent... A mi m'hagués encantat trobar un receptari de la meva àvia amb els esmarris, amb la tripa, amb la recepta dels canelons, perquè jo sé fer canelons, en sé fer molts, i en sé fer de molt bons, però no sóc capaç de reproduir els canelons de la meva àvia, perquè no els vaig aprendre.
Yeah.
I això és un llegat que no paga impost de successions.
Tens raó. Tens,
sí,
tota la raó.
Feu un receptari a mà i passeu-lo, i taqueu-lo, i comproveu-lo, i guixeu-lo, i no cal que porti moltes receptes. Si en feu 10 de bones, ja està bé. La minsa escolarització de les dones i els prejudicis de la participació de la dona a la cultura van fer que moltes mestresses de casa, servents i cuineres practicaren una escriptura autodidacta dins les cuines. Les possibles faltes ortogràfiques són, en realitat, mostres del seu esforç.
Totalment d'acord. És que estic veient la recepta en honor, volies dir, no?
En honor d'elles.
Doncs avui en honor d'elles, com es deien les teves àvies?
Rosita. La iaia. L'altra no la vaig conèixer.
I però com està el...
No ho sé, iaia.
La
iaia. No sé.
La iaia, i també jo, deixa'm dir també als padrins, o sigui, als avis també, perquè jo, el meu avi, cuinava un paelles valencià.
Però majoritàriament eren dones. És que el món de la cuina està ple d'homes. Ja està bé.
Però abans també algun també rascava, eh?
Bueno, no
tant, si tens tota la raó. No. O sigui, tota la raó. Que tota la raó. Que l'herència que tenim...
Per la quantitat de vegades que hem dit cuiners, diguem cuineres, no passarà res.
Tens raó, tens tota la raó per això. Però aquí també el nostre homenatge, com deies tu, eh? De reivindiquem-ho a les àvies, no? A les tietes que ens han passat.
I que algun dia ho serem nosaltres.
També.
Per tant, duem a terme aquest llegat físic.
Jo no crec
físic.
Que pugui passar aquest llegat, no perquè...
O tieta, o amiga, però que nosaltres deixem unes receptes manuscrites, sí, i que algú d'aquí 100 anys les llegeixi.
Saps quin problema? I acabo, eh? Trobava amb la meva àvia que deia un pessic. Un pessic què és? Això és màgic, també, eh?
Sí,
deia
sí.
Un pessic d'això. Clar, tu, clar, compta que és un
no
pessic.
Tenia, la meva àvia no tenia balança.
Clar,
vegada.
Per això... Pau Gascó, fins dilluns, ens portaràs, com sempre, a Bonateca. I...
Sí, t'entrarem amb els bolets.
Ah, pensava que digués, portarem alguna cosa més de menjar. Jo contenta. Bolets, dilluns?
Bolets, sí.
Oh, bo, va, moltes gràcies, que tinguis bona setmana.
Gràcies.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que passen de 6:15, recta final del programa d'avui, del Fabricació Pròpia Ràdio Estel. Moment per analitzar l'actualitat futbolística amb el nostre tribunero de capçalera, que és l'Uri Francisco. Francisco, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Ben avui, a punt, tu tenies ganes ja.
Home.
Clar. Avui també ens acompanya el periodista Pitu Abril, director i presentador del programa La Porteria de BTV i articulista del diari Mundo Deportivo. Molt bona tarda, Pitu.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. I ja li explicava el Pitu, és que tenim un tertulià.
Tertulià fantasma.
Que ja ens està escoltant a l'altre costat.
Sí? Sí.
Tenim, clar, a veure, Josep Maria Minguella, bona
Home,
tarda.
El conec.
Bona tarda, com anem?
Com estàs, Minguella?
Bé, estava esperant aquí, ja tinc aquí la colla ja preparada, aquí el Pompeu, vam quedar que vindríem a fer un programa aquí, i estem des de les 5 esperant i no ha arribat ningú.
Sí, és culpa nostra, eh?
Clar, és que al final serà això. Josep Maria, saps què ha passat amb el Pitu? Que li deia, no, és que tenim el Minguella, que ens entra per telèfon i dic, avui no vindrà a l'estudi, dic, on pot ser que estigui el Minguella? I l'ha encertat de ple,
eh? Home, ell només... Ah. Josep Maria, què tal? Bona tarda, eh?
Què tal, Pitu? Com estàs?
Bé, no tan bé com tu, però bé.
Bueno,
dic que només pots estar a casa o al Pompeia.
Exactament. No? Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, acompanyat d'amics, bona temperatura...
Ah, sí, que vols més.
No hi ha grans tensions, m'entens?
Però estàs al dia, no? Estàs al dia de l'actualitat o no?
No, no arriba a l'actualitat.
El Pompeia no arriba.
millor.
I la lliga de dominó, Josep Maria, com va? Perquè ara suposo que estàs ja jugant la partida o no dels dilluns?
Sí, ara començarem. El que passa que, com que teníem aquest comentari, doncs encara no hem començat.
No, escolta, però comença, eh? Vull dir, no ens fa res.
No es pot fer tot. Bueno. Té de fer les coses bé. I ara estem amb el tema important, que és la col·laboració amb Ràdio Estel del carrer Condes de Belllloc,
número
Sants Barcelona.
Número?
Quasi no me'l sé, però bueno, podria dir-ho.
67?
Molt
bé, 67.
67.
67, carai, tu.
És que aquests són els meus barris.
Clar, Josep Maria. Bueno, un dia ja vindràs,
Ja vindré, ja.
Ja vindràs. Sí. I si no, anem nosaltres cap allà, cap al Pompeia. Sí. I tu ens acompanyaràs.
Home, i tant. No? Jo amb el Josep Maria fins a la fi del món.
Moltes gràcies.
Fem un repàs, si us sembla, deies, Josep Maria?
No, les novetats, què ha passat?
Va, fem un repàs dels resultats d'aquesta darrera jornada que ens ajuda a l'Uri pel que fa als equips catalans de primera i segona divisió, Uri.
A tot això també afegirem una breu informació, una breu menció al Real Madrid, perquè sempre se l'ha de controlar de prop. No és un equip català, evidentment.
Però és el que més interessa.
Però, que sí, que és el que...
I tant.
Com a culer, t'interessa molt més la informació del Madrid o la del Barça?
Home, primer la del Barça... Però després la del Madrid, sí.
Directament,
sí, són vasos comunicants, eh?
Comencem amb la ronda llampec de la informació futbolística.
I comencem amb aquest titular, Futbol Club Barcelona 1, Sevilla 0, Uri.
Els de Xavi Hernández van signar un partit sense encert de cara a la porteria, però els va salvar l'aparició del fitxatge estrella del Sevilla, Sergio Ramos, que va marcar en pròpia porta després d'una assistència involuntària, podríem dir, de Lamine Yamal. Les ganes de marcar contra el Barça li van jugar una mala passada al central sevillista que, des de que no juga al Madrid, sembla que l'ha abandonat el famós espíritu de Juanito.
altre resultat de la jornada, claríssim, aquest Girona 0, Reial Madrid 3.
Els gironins arribaven líders al partit contra el Madrid, disposats a donar un cop d'efecte a la Lliga, però els d'Ancelotti els van tornar a la dura realitat amb dos gols matiners de José Luis Tchouaméni i una darrera diana de Bellingham al minut 71, que de moment, i dic de moment, va acabar amb un liderat històric. Els de Mitchell són tercers, només a un punt del Barça i a dos del Madrid.
I seguim parlant de futbol de primera, en aquest cas la Lliga de l'Sporting Huelva 1, Futbol Club Barcelona 2.
Lliga F, el femení del Barça es permet el luxe de jugar amb un equip ple de suplents i guanya, tot i que Alexia Putellas fallés un penal. Això passa als millors. Messi també en fallava de penals, cal recalcar.
Sí, home, sí, els grans jugadors sempre han fallat algun penal.
Algun.
Combina només a les finals de Copa del Món.
Exacte.
O Copa,
bueno, no,
Roberto Baggio.
Roberto Baggio.
No. Només no fallen penals que no els tiren.
Exacte.
Això és veritat.
S'ha de ser valent. Clàudia Pina avançava als culers al minut 24. El segon gol arribaria al minut 92, en pròpia porta, obra d'Anna Carolina, i les locals es reivindicarien amb un darrer gol al minut 96, obra de Laia Ballester.
I vinga, rapidíssimament, si et sembla, Uri, passem a segona divisió, Albacete 3, Andorra 1.
Ràdio Estel donant cobertura a tots els equips que es trobin dins l'abast de la seva sintonia, com és el cas de l'Andorra, Mercè. L'equip presidit per Gerard Piqué va perdre fora de casa i és el 14è, però a 4 punts de les places de play-off per l'ascens. És molt d'hora per fer volar coloms, però ja sabem que en Piqué, quan es marca un objectiu, el sol aconseguir.
I per acabar, Uri, estem pendents del partit que enfronta avui a l'Espanyol i al Racing Ferrol, que és a les 9 al camp de l'Espanyol.
Un partit que enfronta el 5è i el 9è classificat, respectivament, separats només per 2 punts. Un partit d'alt voltatge. Res em faria més feliç que parlar dels pericos, Mercè, però la providència ha volgut que ens haguem d'esperar la setmana que ve.
Doncs fins aquí aquesta ronda llampec de la informació futbolística. Ara sí, comença la tertúlia. A veure, avui en Pitu Abril i Josep Maria Minguella des del Pompeia. Uri, jo crec que la primera pregunta és...
Tenim molts temes sobre la taula, Mercè.
Sí, però...
Per on vols començar?
No, és el joc del Barça. Us convenç, Pitu, o no?
A veure... Va començar molt bé el Barça la temporada. Mm-hmm. És veritat que contra equips que... Li van jugar de tu a tu, com és el Betis o l'Anvers.
I això ens favoreix.
Sí, l'Anvers, per exemple, jo vaig estar a l'estadi amb el meu nano i els 10 primers minuts l'Anvers semblava el Manchester City.
Sí, senyor.
Però li vaig dir, això acabarà en golejada. Per què? Perquè, home, un equip més modest, humil, que li planta cara al Barça, que li juga de tu a tu, normalment sol acabar d'aquesta manera, no? Què ha passat? Que els dos últims partits contra el Mallorca, el Vasco Aguirre ja va fer un plantejament molt més defensiu i diferent, tot i això, doncs mira, es va poder empatar. I contra el Sevilla, que és un bon equip, doncs també li va posar les coses difícils. És veritat que Xavi, jo crec que, en fi, està provant cosetes, estudia molt bé el rival, es va veure l'altre dia que estudia el rival. El Barça va tenir ocasions per tenir un marcador una mica més folgat, però al final, mira, va ser l'autogol de Sergio Ramos i sobretot, quan no s'acaba de jugar bé, el més important és guanyar. Quan no se juga bé, el més important és guanyar. I per tant, escolta, es tracta d'anar sumant i el bon joc ja arribarà. I el Barça, a veure, jo crec que ha tingut moltes estones de bon joc. Se li va travessar una mica el partit contra el Sevilla, però, escolta'm, jo li posaria una nota, un notable alt, del joc del Barça. Sí,
no,
sí.
No estàs preocupat, doncs, pel joc?
No, gens, perquè, a més, home, jo crec que el Barça té una bona plantilla curta. Mm-hmm. Jo crec que el més preocupant és que ara té 3 baixes de 3 jugadors importants, no? Com són De Jong, Pedri i Rafinha. I, per tant, en una plantilla curta tenir baixes... A més, estem parlant de jugadors que habitualment són titulars... Com Pedri i Frenkie de Jong, no? I, per tant, el tenir aquesta plantilla curta doncs fa que, bueno, que sigui més complicat, no? Uh-huh.
Però aquestes baixes també estan donant lloc a gent com Fermín,
sí,
per exemple,
sí.
Que segurament no tindrien tants minuts si els titulars no caiguessin lesionats.
És possible, sí, perquè en el futbol, a més, has de tenir un cop de sort, no? Uh-huh. Has de tenir... O sigui, és important, és a dir, un jugador, a part de tenir qualitat personal i tècnica, el que ha de tenir és, una, la confiança de l'entrenador, bàsic. Això és bàsic, i després un cop de sort. I aquest nano, el Fermín, l'ha tingut. I és veritat el que tu dius, que segurament si no hi hagués hagut baixes, doncs potser en aquests moments no tindria el paper d'esticot que ha tingut, no? Perquè, home, la veritat és que va ser dels millors l'altre dia contra Sevilla. Els minuts que va jugar ho va fer perfecte. I a més, de manera descarada, no? Mm-hmm. Sense
desacomplexat totalment.
Exacte, sí, sí. Per tant, i és un cas molt curiós, perquè és un nano que no va destacar en el futbol base del Barça. De fet, no tenia lloc en el filial, i per això el van enviar a Linares, equip de Primera Federació. I en allà ha fet una molt bona temporada, i per això l'han recuperat, no? I a partir d'aquí, doncs mira, el nano està aprofitant la seva oportunitat. I jo crec que a Xavi li agrada.
Medicines?
Sí. Però més que jo, el que deia ara, és molt important la confiança de l'entrenador. I crec que Xavi confia. De la mateixa manera que no va confiar en Nico, que ens
exemple,
trobarem dimecres davant el Porto, no?
Fem una cosa, abans de parlar d'aquest Porto-Barça, Minguella, tu com ho veus?
Bueno, està bé, vull dir, el Barça està en una fase molt complicada, tant econòmicament com deportivament, i llavors té d'anar enganxant-se el que pot, no? Llavors agafant jugadors joves, agafant jugadors lliures, tinguent una plantilla molt discreta, que a nivell nacional pot ser suficient, com va ser l'any passat, es va guanyar la Lliga, però que demà passat hi ha una primera prova a nivell europeu que pot donar una sintonia d'on es pot arribar. Però és evident, hi ha una cosa molt clara. Una plantilla important, és molt important tenir joves bons. Però quan els joves són els millors, mal assumpte. Perquè llavors vol dir que els que realment tenen contracte alt, tenen experiència i tot això, estan per sota d'aquests joves. I llavors vol dir que la cosa no va. I això del futbol no és com una carrera ciclista que guanya un, o guanya l'equip. Llavors, en aquest sentit, es té de felicitar a la gent del Barça, que al seu moment van confiar en aquests nanos, i van fitxar el Gavi i el Lamin i aquesta altra que deia, i tot això.
El Fermín.
Però quan aquests, en un partit contra el Sevilla, són els que més podem parlar, perquè són els més destacats, vol dir que el nivell de l'equip en general no és el que correspon a les necessitats del Barça, sobretot com a gran equip. Ara, com a equip per jugar a la Lliga Espanyola, que hi ha alguns partits que són d'un nivell molt baix, perquè és que la Lliga Espanyola no ha invertit en jugadors des de fa ja 2 o 3 anys, i els que hi havia amb nom, digue-li Messi, digue-li Suárez, digue-li Cristiano, Benzema, tots aquests, llavors els que han vingut, la majoria no tenen el nivell d'aquests jugadors. Llavors, encara que porten la mateixa samarreta i juguen al mateix estadi i tot això i tal, el nivell és més baix.
Val. Rapidíssimament, Porto-Barça, com ho veieu de dimecres a les 9? Sí. Perquè també tenim ganes de parlar del cas Negreira, també. Si hem de patir... Mira, Pitu ja...
Hem de sumar, ja.
Sí. No. Per on voleu començar? A veure.
No, va, Pitu. Parlem del Porto-Barça, que és dimecres, que és... Per mi és el partit més important del que portem de temporada, no? Perquè la gran assignatura pendent del Barça fins ara ha estat Europa, perquè les dues últimes temporades, a les primeres de canvi, l'han eliminat, no? El Barça d'entrada ja va tenir sort en el grup,
sí,
perquè li ha tocat un grup molt fàcil.
Assequible.
Molt assequible, ja vam veure amb l'Anvers. El Shakhtar és també un equip molt, molt fluixet, a més, juga a Hamburg, juga fora del seu estadi. Del seu país. I, per tant, diguem-ne que el rival més potent, entre cometes, és aquest Porto de dimecres. No? Uh-huh. El Porto ara és tercer, va perdre... Havia guanyat fins ara tots els partits, però va perdre l'altre dia contra el Benfica. Diguem-ne que a Portugal hi ha 3 grans equips, que són l'Sporting de Portugal, que ara és líder, el Benfica, que ara és segon, i el Porto, que ara és tercer.
Uh-huh.
Home, hi ha molt d'interès per veure... sobretot aquest nano Anico, aquest exjugador del Barça, però va jugar les primeres 3 jornades, però després va desaparèixer. Conscienciau, que és l'entrenador, sembla que no hi confia massa, perquè els últims partits no ha jugat ni un minut, no? I després ja, home, ja tornarem a trobar Pepe, exjugador del Real Madrid.
Ui. Ostres.
No sé si jugarà, té 40 anys. I
clar, anava a dir, sí, encara està...
Sí, sí, té 40 anys, està jugant, no sé si dimecres està llest per jugar, però bueno, molta curiositat. És un equip, jo no l'he seguit molt, però persones que l'han seguit, que vull parlar amb elles, és un equip rocós, molt difícil de marcar... En fi, que serà un partit complicat pel Barça. Serà un partit complicat.
És un dels equips amb... És que, clar, Europa ja agafa un altre caire. No sé si és un dels equips amb més entitat que ens haurem trobat de moment amb el que portem de temporada.
Home, segur.
Sí?
Sí, jo crec que sí. És el que tu dius, Europa ja és una altra història. O sigui, Europa, així és com a la Lliga. La Lliga és molt llarga. Jo estic amb el Josep Maria, jo crec que el Barça tornarà a guanyar aquesta Lliga.
Sí? Ostres.
No, jo crec que sí. Bueno, em puc equivocar, però vaja. Pensa una cosa, que ara el Josep Maria parlava dels reforços que ha tingut el Barça, gent jove sobretot, jugadors cedits, però és que el Madrid no ha fitxat a ningú. Ha fitxat aquest el Bellingham, que és un molt bon jugador, però clar, l'any passat tenia Benzema i ara té Joselu, amb tots els respectes.
Sí.
Que és un bon davanter, però no té el nivell de...
I no té el porter que
tenia. I no té el porter, el té lesionat, el tindrà lesionat tota la temporada. Sí. No té Militao, una de les peces fonamentals del centre de la defensa.
Sí, també important, sí.
Vull dir que jo crec que sí, ara Europa, clar, la Champions ja és una altra història. I per tant, a veure, si no cuides tots els petits detalls, pots quedar fora a les primeres de canvi, com ha passat últimament, no?
Parlem del Casnegreira, en teniu ganes, Minguella?
Sí.
Què? Hem de patir o no? Què ha passat? Últimes hores del cas Negreira. Tu vas conèixer el Negreira o no?
Sí, home, i tant. Vaig jugar al dòmino i tot amb ell.
I qui va guanyar?
Sembla que el vaig deixar guanyar perquè no...
Et convenia.
Perquè era un piquet esperal.
Què pots dir de tot el que ha passat ara, Minguella?
No, a veure, jo...
Hem de patir o no?
Per ara no, perquè això va per llarg, perquè quan entren els jutjats i entren abogats i jutges que fan les seves interpretacions, i en definitiva això és un tema que està entre la legislació deportiva, que depèn de la FIFA, la UEFA, la Federació, i la legislació normal de coses, podríem dir, fetes fora de lloc, tot això que és el que diu el jutge últim que va sortir l'altre dia al seu auto i que ha creat tanta, podríem dir, expectació, no? Però jo per mi, el cas Negreira, el mal ja està fet. Vull dir, quan jo soc d'un club com és el Barça, que el meu pare em va dir que era un club molt prestigiós i que era un club de gent sèria i què tal, això. I quan el fill escolta el pare, sempre se'l creu. Uh-huh. I a més, si et fa soci i vas 70 anys al camp i tot això i tal, doncs cada vegada te l'estimes més, doncs quan passa una cosa d'aquestes, el primer que has de dir, això no pot ser el meu cup, això no ha pogut passar. Uh-huh. És a dir, més allà de que estic segur que el Barça no ha guanyat cap partit perquè hagi comprat els àrbits, el fet de tenir una organització de 20 anys pagant-li a un pseudo-àrbit o a alguna persona relacionada amb els àrbits és una cosa que surt de qualsevol pensament serio i només pots pensar que allà al Barça durant uns anys hem tingut un grup o un o dos o tres o no sé quants xoriços que s'han repartit amb el Negreira aquests diners i això... És molt lamentable.
Pitu.
Sí, no, jo crec que aquest tema no té cap recorregut. Crec que quedarà amb no res. Uh-huh. Quedarà amb no res perquè, com ara deia el Josep Maria, el jutge ha canviat, hem passat d'una acusació de corrupció entre particulars a nivell esportiu. Ara ha canviat, ara es tracta de... acusacions de cohecho, no?, que és suborn en català, però és suborn de funcionaris. Llavors, clar, és agafat amb pinces perquè s'ha de considerar a Negreira els àrbitres com a funcionaris, que en realitat no ho són.
És el cas. Doncs,
perquè, evidentment, i la Federació és una entitat privada, la FIFA és una entitat privada, vull dir que... Per això et dic que jo crec que això té poc recorregut. A més, per trobar alguna cosa has de seguir la pista del diner, i la pista del diner es perd, no?
Ara es desapareix,
per
clar.
Per tant, jo estic amb el Josep Maria, això és una xorissada, que va començar, diuen, fa... ja a l'època de Gaspar, segons diuen, i que és una xorissada que, bueno, entre el senyor Negreira i alguns directius d'alguns personatges de l'època, no? I a partir d'aquí, insisteixo, jo crec que la cosa quedarà en no res. Clar, què passa? Que quan surt un jutge i t'acusa de suborn, omple els titulars dels mitjans de comunicació.
Però d'aquí...
D'aquí a que hi hagi alguna cosa...
Mira que amb l'Uri també volíem parlar. Ens queden res, 8 minuts. Volíem parlar del Girona, també, però abans, no sé si heu estat al cas de la conversa avui entre Villarejo i Artur Mas,
sí,
a RAC1, a Can Basté, no? Amb aquesta declaració sobre Villarejo, sobre la porta, sobre el carrusel.
Sí, sí.
Què?
Bueno, no ho sé, a veure, jo, com deia avui el Dani Freixa, si he de triar creure'm a Villarejo o a Laporta, o a Sandro, em crec que abans a Laporta que no pas a Villarejo, no? Però, bueno, no, la veritat és que jo no ho sé. He sentit el que ha dit el senyor Villarejo. És veritat que tant Laporta i Sandro van començar junts a la primera junta, de després es van enemistar, que, en fi, van tenir... discrepàncies importants, però també és veritat que després, quan Sandro va passar per la presó, doncs sembla que van millorar la relació personal entre Sandro i Laporta. I a partir d'aquí, jo, sincerament, no puc opinar més, perquè em falten elements per opinar, no?
Uh-huh. Minguella, tu com ho veus, rapidíssimament?
Bueno, és una altra llàgrima. Abans ja parlàvem la llàgrima del Negreira, ara és la llàgrima de tot això. Hi ha molts clubs al món que passin aquestes coses.
Sí.
En tot cas, no se sap. O no surten a la premsa com el cas del Barça.
Si siguessin tal, així sortirien, no? Si sigués esbarallant-se entre directius, discutint-se un dia a tal. És a dir, és que realment és lamentable, no per aquests d'ara, perquè això ha passat durant molts anys, vull dir, jo havia estat a votacions quan es feien per diputats i tot això, no pel soci, en què hi havia uns arreglos i unes coses i tal. És a dir, el Barça està envolgut que fa que hi hagi gent que faci xulissades. I això és així, estan a nivell directiu, com a nivell, en aquest cas, arbitral, tot això i tal, i això fa molt mal al club. Vull dir, la gent que admira el Barça per moltes coses que té d'admirar, i entre aquestes coses... no les entén, no pot entendre que això passi. Menys mal que això passa amb espanyol i català i la majoria d'estrangers no ho entenen.
Bueno, veurem a veure com evoluciona, com evoluciona tot plegat. I ara sí, va, uns minuts al Girona, que també ens hagués agradat començar. A mi el Pitu ja...
No, molt bé. Escolta, el Girona, la veritat és que l'equip... que fa un joc més atractiu, més bonic.
Sí, senyor.
Aquest començament de temporada és el Girona, no? El Girona, que a més té un molt bon entrenador, que és Mitchell, que ja, a mi ja m'agradava quan era jugador. Jo el recordo com a jugador del Rayo Vallecano, i era un jugador fantàstic, molt bo, tècnicament perfecte. I ara ha demostrat que és un molt bon entrenador. És veritat que té bons jugadors, és veritat que ha fitxat bé.
Ai, espera, que et truquen.
Ui.
No siguin de greida. Informació d'última hora.
No, és el meu nano.
No, home, no. Que te riu, el Miguel,
Disculpeu, eh? No, a més, té la sort el Girona té la sort que és filial del Manchester City,
sí,
que, per tant, home, arriben allà bons jugadors que descarta de moment el City, arriben allà. I la veritat és que ha fitxat molt bé. Savinho, el brasiler, em sembla un jugador fantàstic, i els dos ucraïnesos, no? Ucraïnesos em semblen també dos jugadors boníssims. No?
Què podem esperar del Girona aquest any? Té recorregut aquest lideratge? Es pot tornar a assolir?
Hi ha una estadística que diu que l'equip que la jornada 7 ocupa la primera posició, que era el cas del Girona, té, crec que era un 83% d'opcions de quedar entre els 6 primers.
Ah, doncs
va,
escolta.
Entre els 6 primers.
No, de guanyar la Lliga, home, jo crec que no.
Jo crec que ja ho firmaria, el Girona. O sigui, ha passat de ser un equip que es reivindicava per la permanència a poder aspirar a Europa?
Bueno, a veure, si Mitchell, l'entrenador, t'escolta dir això...
Ja, vaig expulsar, dia que va dir.
T'expulsa de la ràdio.
La permanència i...
No, de moment, i fa bé, jo crec que ell avui ha tornat a insistir, o ahir, més petit, va tornar a insistir que l'objectiu és que estigui la tercera temporada a primera divisió, cosa que no havia passat mai amb el Girona, no? I, per tant, em sembla bé que es marqui aquest objectiu.
Aquest objectiu, va, Minguella, remata, i gol, Girona.
No, realment, el Girona té molt mèrit perquè té dues coses. Té potencial econòmic que li produeix el grup City i té una organització deportiva estable, que fa diversos anys que són les mateixes persones que decideixen les baixes, les altes i tot això, i aquesta és la clau. I llavors, a partir d'aquí, si tens jugadors i tens gent amb sentit comú que decideix amb coherència, doncs a la fi té de funcionar. I jo no el descartaria que pogués entrar entre els equips que van a Europa. Vull dir, a Europa hi ha anat al Villarreal, hi ha anat al Betis, hi ha anat al Sassuna, i pot anar al Girona perfectament amb aquesta Lliga Espanyola.
Seria un bon negoci, Josep Maria, que entrés a Europa? Perquè, com li va passar a l'Espanyol, per exemple, que va entrar a UEFA, després se'n va anar a segona. Són massa càrrega de partits?
No, perquè això és un grup molt fort. Aquest és un grup que té, a part d'un senyor d'Abu Dhabi que no se sap els zeros que té després de l'1 a la compte corrent, no sap quants n'hi ha. A part d'això, té una organització deportiva que tenen 12 o 14 equips al món. En tenen a l'Índia, en tenen a Argentina, en tenen a França, en tenen a Espanya, a Itàlia, Uruguai, no sé què. Llavors, vol dir que, d'alguna manera, directe o directament, controlen molts jugadors. Llavors, quan controles molts jugadors, tens la capacitat de fer moviments de jugadors i que de cop apareixin dos ucranians o apareixi aquest Savinho o apareixi el Castellanos i després desapareixi, i després no sé què, no sé quantos, perquè a més hi ha unes persones, el Quique Cárcel i altres, que tenen tot això al damunt de la taula i és com jugar als escacs, van col·locant les peces
que encaixin totes.
Que està passant.
Ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més. Bueno. Pitu, Abril, moltes gràcies.
No, a vosaltres.
De debò. A veure si t'apuntes el dia que anem cap al Pompeu.
Home, i tant, segur.
No? Minguella, com va la partida?
Molt. Estic a punt d'arrencar. Teniu els sofàs preparats.
Vinga, doncs n'has fet lloc, que venim cap al Pompeia. Josep Maria Minguella, també un plaer. Moltes gràcies. Gràcies, Francisco. Que vagi bé. Nosaltres no tenim temps per més. Us deixem ja amb el Sense Distància i Ignasi Miranda. Que vagi bé. Fins demà.